El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. El matí, amb Raquel García.
I avui parlem dels podcasts, perquè igual que ens passa amb aquest mitjà que ens enamora, la ràdio en directe, els podcasts també ens poden acompanyar en el dia a dia mentre fem alguna altra tasca. Per exemple, molta gent els escolta mentre viatja en transport públic, condueix, fa esport, cuina o practica esport, amb l'al·licient que els continguts són totalment a la carta i també tracten temes molt diversos: música, literatura, divulgació científica, humor, cultura, és a dir, és infinit el ventall que trobem. I nosaltres a Ràdio Sabadell també apostem per aquest format. Per això, avui a
La Tertúlia,
nosaltres parlem d'aquest format amb l'objectiu de comprovar el catàleg que tenim disponible i que trobareu a la carta al web de Ràdio Sabadell. I avui el que fem és saludar els podcasters que els tenim a l'estudi preparats. Comencem, doncs, per als companys d'informatius que no tenen prou feina, que també, doncs, sempre van més enllà. Karen Madrid i Pau Duran, bon dia.
Hola.
Bon dia, què et sembla?
És que aquesta feina és passió i vocació.
Les dues coses, sí, sí.
Després ens explicareu, però per què us agrada també aquest format?
Home, com tu deies, el podcast és un format que ajuda molt en el dia a dia i que s'adapta una mica als nostres ritmes, no? Per exemple, dius, tinc 20 minuts a peu de casa a tal lloc, doncs busco un podcast de 15 a 20 minuts i t'acompanya tot el trajecte. O, mira, he de fer una lasanya, que són 2 hores, doncs et poses un podcast més llarg. Adaptes els continguts i, a més, hi ha molta varietat on triar, com tu deies. Crec que tots els que estem aquí segurament escoltem molta varietat de podcast. En canvi, doncs, el format de ràdio tradicional, doncs, té unes durades com molt establertes de l'hora, no?, i que s'han d'escoltar quan s'han d'escoltar, i jo soc molt defensora del format podcast, sí.
Clar, i a més hi ha com un canvi de paradigma, no?, de dir, fins ara el servei era vingueu tots, que ara estem fent això, no?, o sigui, que menjareu tots el mateix, sí, no?, i a aquesta hora canviem el plat, i tots un altre cop a menjar el mateix. I ara això li donem a la inversa, no?, és dir, hi ha aquest pla, qui vulgui, i quan li vingui de gust, i en el moment que sigui, que se'l vagi a buscar. I a partir d'aquí s'obre un munt de possibilitats infinites.
M'agrada aquesta diferència entre el menú, no?, o triar més a la carta. Doncs anem a saludar també altres protagonistes. Primer, doncs, a un veterà d'aquesta casa, Pere Massaguer. Bon dia, benvingut al matí.
Molt bon dia, què tal?
Tu ets l'exemple d'un apassionat de les ones, del micròfon, sigui en directe, podcast...
Ja li pots dir vici, eh?
Sí, no? És un vici.
Total.
Un vici que enganxa.
A mi sí, a altra gent no ho sé. Crec que sí, però... No sé, qui ha provat la ràdio no ho pot deixar. I si no, i si ho deixa, és que no li agrada la ràdio. Així de clar.
És que a més no ho pots deixar perquè et trobaríem molt a faltar en aquesta emissora, Pere.
Ah, sí?
Sí.
Gràcies.
Jo crec que sí, a més tens el teu públic fidel, ja teniu tots seguidors, gent que us segueix, que us escolta. Però com ha estat el pas de fer, doncs, això, ara un podcast, aquest format, per tu, que és el que més... Els avantatges, no?
Mira, jo ràdio n'he fet molta, però bàsicament he tingut un programa estrella, diríem, que era el Xocolata Express, que em feia gràcia fer-lo fins que complís 75 anys. Sí. Aquest any vaig fer 75 anys i dius, ja puc plegar. Coincidia el dia 29 de juny, que és el dia que s'acaba la temporada, i li vaig dir al nostre director de programes, dic, escolta, deixo Xocolata Express. Home, no pot ser, això no pot ser, un històric com tu, no sé què. Dic, deixo Xocolata Express, la ràdio no. Llavors el que vaig a buscar és una mica, igual que el que escolta podcast, que puc ser jo, sí, l'escolta quan li ve bé, tal i qual, buscava el també fer un format de ràdio que el fes quan em vingués de gust. Això és cada dia tampoc ho faria.
Clar, cada dia no pots menjar la carta, no, eh? Però, llavors seria una obligació com el menú.
I vaig dir, continuaré fent això sense tenir el compromís de cada dia o cada setmana a un horari concret, tal i qual. I tenia dos, i ara ja en tinc 3 o 4 d'idees al cap, però una està funcionant, que és el Viva Bolula.
Sí.
Viva por Lula, no sé si se'm menjo les preguntes contestant abans.
Jo ja saps que els guions me'ls salto, o sigui, cap problema.
No, Viva por Lula ve a ser una història del rock and roll i del pop, de la música moderna a Sabadell. I està inspirat en un llibre d'història, crec que és del Carreras Costa Jussà, que es diu Elements d'Història de Sabadell. I el meu programa, Viva por Lula, són elements d'història del pop i del rock. I aquí estem.
I fins aquí, no facis més spoiler, perquè no. També ara descobrirem més coses d'aquest podcast, que també ens apassiona, però volem doncs saludar la següent convidada, és l'Esther García, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns en el teu cas, per què vas decidir fer un podcast a Ràdio Sabadell?
Doncs en el meu cas, La por com a camí és un podcast on parlem d'emocions i de benestar, i trobava sempre que el tema es quedava com molt reduït al grup de persones amb el que treballo. Normalment em dedico a la formació amb intel·ligència emocional i necessitava que aquests temes, que per mi són tan importants, perquè també per mi és una passió la meva feina, doncs arribessin a més persones. Uh-huh. Penso que és un tema cabdal, que se'n parla poc, que se'n reflexiona poc i se'm va acudir llavors que bueno, una bona via podia ser la ràdio. I aquí està el podcast.
És que, de fet, també hi ha molta gent que fa podcast com tu, no? També per doncs, donar més visibilitat, no? Per crear o per doncs, potenciar la seva marca, la seva feina. Vinga, va, que tenim ganes de que sonin les seves sintonies i escoltar doncs, algun tast d'aquests podcasts. Comencem, Karen, amb tu, perquè, clar, fas un parell.
Jo llavors, faig dos, sí.
Fas un mes doncs, d'actualitat, dels
sí.
serveis informatius.
Un és un encàrrec de xarxa, és una col·laboració entre Ràdio Sabadell i la xarxa, i és una càpsula de 3 minuts en què fem un resum de la informació, no?, que hem de saber, no? Si ens acabem de llevar, de dir què hem de saber avui, no? I hi ha doncs, la informació de servei, no? De quins carrers et trobaràs tallats, agenda, no? Què es fa avui a Sabadell, però també un resum de l'actualitat més, les tres noticietes més importants del dia.
Connexió Sabadell. Serveis informatius.
I es diu Connexió Sabadell. Explica'ns com tries els temes i també doncs, quan podem doncs, gaudir d'aquest podcast.
Doncs els temes els trio molt de quins considerem que són més importants del dia que acabem de passar, perquè això ho gravem al vespre abans, no? Perquè s'emeti a primera hora del matí. I també hi ha una part de tria personal, no? Penso, si jo no fos periodista i no estigués al dia de tot el que passa a Sabadell, què és el que, de tot el que hem dit, de les 10-12 notícies que hem fet, quina és la que m'afectaria més a mi com a ciutadana, quina pot canviar la meva vida o quina pot resultar interessant. I a vegades potser tires molt amb projectes de ciutat, no? Portar al sud, no? De coses que tu veus que s'estan fent unes obres i no, si no estàs connectat a l'actualitat, penses què s'està fent aquí, altres doncs, coses més del dia a dia, no? Podrem pagar l'autobús amb mòbil, per exemple, que és una cosa que afecta tothom i que potser si no estàs molt connectat no ho saps. Coses culturals, perquè com bé saps soc una gran defensora de la cultura i a vegades no li donem el pes que se li hauria de donar sota el meu parer en els mitjans i llavors sempre alguna noticieta cultural sempre la poso per allà. De moment ningú s'ha queixat, o sigui que jo aniré fent, eh? Sí, hi ha una part personal aquí en la tria, està clar.
Doncs vinga, anem a comprovar també un tast, no?, de com és doncs aquest Connexió Sabadell, aquesta tria que fas.
Sabadell és una de les poblacions on s'han construït més habitatges durant el tercer trimestre de l'any, un total de 579. A més, durant el mateix període de temps se n'han acabat 278. Alhora, creix la compravenda d'habitatges de segona mà, mentre que les transaccions d'immobles nous es manté estable.
Clar, aquest és un bon exemple, no?, per posar-nos al dia de l'actualitat, però Karen, com bé deies abans, tu ets una apassionada també de la cultura,
sí.
De fet, ja tens un podcast sobre el món friki, no?
Un programa, sí, encara s'ha fet a la
ràdio. Un programa, exacte, alquimèric.
Alquimèric, sí.
Però com ja doncs, a la casa ja et coneixem, també doncs, ara fas un podcast precisament de cultura.
De literatura, es diu Ex Libris, i bàsicament ha estat arran de la capitalitat de la cultura catalana, que tindrem aquest 2024, he anat veient que s'estan fent moltes coses en l'àmbit literari, moltes presentacions. Ara també amb el Connexió Sabadell m'hi trobo, no?, que cada dia hi ha almenys una o dues presentacions de llibres a la ciutat, a diferents llibreries o organitzades institucionalment. Llavors, crec que és una bona oportunitat per parlar de literatura, no només de novel·la, perquè també es presenten molts llibres, doncs, des d'autoajuda a biografies, a història, i he de tocar la literatura des d'una part més àmplia, fora dels gèneres, perquè a Quimèric ens centrem en gènere fantàstic, que és el meu preferit, també ho he de dir, però mirar-ho des d'un altre punt de vista i aprofitar tot el moviment que hi ha aquí a Sabadell per fer difusió. O sigui, en lloc de fer una producció més pròpia, que també la farem, quan hi hagi buits en l'agenda, està previst descobrir autors de Sabadell, però aquí a Sabadell també s'estan presentant molts llibres d'autors que no són de Sabadell, que són de fora, i aquest contingut ja et ve donat, està aquí al costat de casa, no? I anem allà amb el micro, recollim, llegim els llibres, fem fragments de llibres també perquè la gent pugui fer el tastet de què és el que estem parlant, i és un format molt curtet, són entre 20-25 minuts cada capítol, perquè així qui vulgui ja es pugui posar al dia d'aquell llibre i aquell autor en concret.
Vinga, que el Toni ha preparat la sintonia també i un petit tast d'aquest podcast.
El Tesoro de los Romanov consta de dues històries entreteixides. La primera, al Petrograd de 1916. La segona, a cavall entre Barcelona i Camprodon, en l'actualitat. Comencem anant cap a l'antiga Unió Soviètica. Sofia Vishniakova, filla de bona família, vol ser metge en un moment en què només ho fan els homes. Per acostar-se al seu objectiu, accepta la feina d'infermera a la cort imperial russa. A través d'ella coneixem el Palau Alexander, els integrants de la família reial i els seus costums. A la trama actual, en canvi, coneixem l'Ania Ivanova, filla d'un magnat rus i d'una mare catalana, morta quan la protagonista era petita i que ja pràcticament no recorda.
Ex Libris, la literatura des de Sabadell.
He de dir que aquesta sintonia, ho dèiem abans fora de micro, també ha estat un repte per mi, perquè volia que la sintonia en si transmetés una sèrie de coses. I a mi me les transmet. Sí.
A mi, certa inquietud, aquest toc de piano final.
Jo el que volia era transmetre cultura, entre cometes, i no se m'enfadi ningú, del nivell. O sigui, una mica de monocle, el barret de copa...
Caviar!
I anem a parlar de literatura.
Sí, una mica em faltava, classista.
Sí, jo soc molt, tinc moltes facetes dins meu, les reconec totes, cap problema. El Quimèric és la part del fantàstic i tirant a friki. Després tinc un altre podcast fora de la ràdio amb ma germana, que és literatura, però totalment desenfadada i sense filtres i podent acabar el programa dient a cascar-la. I l'Ex Libris havia de ser l'altre extrem, no? Havia de ser la part més culta i la part de tota aquella gent que diu que el fantàstic no és suficient, no? Que hi ha gèneres, hi ha subgèneres, que gèneres de primera, gèneres de segona, doncs és un podcast per la gent que realment creu en això, no? Jo no hi crec, sí, crec que realment tota la literatura és bona de llegir i tothom pot trobar el seu llibre i el seu autor, però crec que s'ha de fer un producte adequat per a aquest tipus de persones també.
Això és interessant, també doncs, oferir un contingut, no?, atractiu i adient a un col·lectiu molt concret. Us faig la pregunta a tots. És molt important, com ara destacava, no?, també la Karen, doncs, a triar bé la sintonia, que el podcast en realitat hauria de tenir una millor qualitat, no?, un contingut més treballat.
Sí, perquè justament la gràcia és que com que l'editaràs i el penses d'anterior, si tu vols no té aquesta màgia de la ràdio en directe, no? De dir, ui, fem plis, plas, us canviem el rotllo i ja estem en una part absolutament diferent del que havíem iniciat, no? Però, en canvi, aquest treball una mica artesà, no? I aquí es veu la mà també dels tècnics de la casa, són el que possibilita dir, ostres, us volia portar fins a un lloc, no? I hem estat aquí cuinant a foc lent fins que al final, pam, ja hi som.
La resta, què en penseu?
Molt.
També treballeu molt els guions, la sonoritat...
Bé, no, jo personalment l'estructura del programa i el que volem fer no exigeix un gran guionatge, sinó més aviat el ser la història de la música, que això crec que no t'ho he dit, he deixat una mica més per no fer spoiler, que deies tu. L'estructura del programa sí. és que la història l'expliquin els seus protagonistes, no jo. Llavors, jo el que faig
de fil conductor en aquestes...
Sí, quatre no? preguntes que per quasi tothom ve a ser el mateix, però la resposta de tothom no és la mateixa, perquè tothom, en aquest cas, la història de la música de rock, però són quatre amics que diuen anem a fer un conjunt, tal, qual, i de més, però és a partir de què contesten, llavors ja no va tant de guió. Va de tenir l'habilitat de portar-los cap a un terreny on el que diguin pugui ser mínimament interessant.
Protesto. Tu no prepares els guions de dir m'ho vaig a escriure, però tu tens un coneixement que no es prepara 10 minuts abans, sinó d'anys i panys, sí. del que tu pots explicar, i ets l'enciclopèdia de tota aquesta moguda a Sabadell, i a més això és el que et fa ràpid dir, ostres, m'ha dit això, ei, em quadra amb això que recordo, vull dir, això és una cosa que només
sí,
la pots fer tu,
no,
Pere.
No, clar, això és veritat. Ara, jo, per exemple, aquesta tarda, quan acabem, gravaré un podcast, el cinquè de la col·lecció de Viva Bolula, i tinc el guió allà, hi ha un guió, sobretot perquè en un moment donat et pots liar amb una sèrie de preguntes i on érem, o et pots quedar penjat. Jo porto, com pel grup que vindrà aquesta tarda, potser 40 preguntes fetes, vull dir que una o altra encaixarà i tot això. No, clar. Sí, clar.
Vinga, va, doncs, Toni, que soni la sintonia de Bebopa Lula i també un petit fragment. Well, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't.
Com i quan es van formar els Batussi?
Pues mira, els Batussi, si no recordo malament, era l'any 63, que érem un grup de companys pues, que sortíem, anàvem cap aquí, cap allà, hòstia tu, la música, els Beatles, jo que sé, els Rollins. I llavors, pues, simplement, vàrem dir, vinga, va, fotem un conjunt. I vàrem fer un conjunt, i l'Agustí Grau, que era el guitarra, que es va morir ara no fa gaire, el Pibe al baix, l'Àngel a la guitarra, el Lluís Caral al teclat, i resulta que, bueno, i dèiem, i aquí com ho farem? Bueno, doncs pues, tu tocaràs el baix, el Pibe, doncs pues, vale, pues, estupendo. A l'Agustí, la guitarra, doncs pues, molt bé. El Francesc Puig Carbó, que no me'n recordava d'ell, el cantant. I tu, Frank, a la bateria, i com que jo el ritme més o menys ja el portava, i el Lluís al piano, perquè el Lluís era l'únic que estudiava i sabia tocar i música. I així es vàrem començar. No teníem ni idea, no teníem ni instruments, no teníem res. I així es van formar els Batussi.
És que sona molt bé i mira, veus, tantes preguntes. Al final això es nota. Facis cas o no del guió, es nota el treball.
Però jo el que volia dir és que hi ha com 5 sintonies només musicals i 5 o 6 més gravades. I llavors, fent un homenatge a un gran periodista que hi havia, cuidado, als 60-70 a Barcelona, que es deia Manuel Vela Jiménez, feia una crònica...
Deu ser gran, ja, eh? Deu ser gran.
No, jo crec que no existeix, pobre home. Depèn, sortia la columna amb la seva foto. Depèn de què anava, la foto estava superseriós. Depèn de què anava, un mig somriure, i depèn de què anava, un rient com un boig.
Molt adequat.
Molt, ja feia gifs gairebé, no? En aquella època, imagina't, un visionari.
El precursor.
Cuidado, ojo aquest tio, és sí, que sí. Era impressionant. Manuel Vela Jiménez, es deia. I això també va depèn de l'estat que estigui jo, d'humor o... Li poso una o li poso una altra. No sempre és la mateixa. No és que vulgui varietat, és que dir... Va, avui estic catxondo, li foto la més ràpida i de més. Avui, quin dia. Una altra, ja està.
Com la vida, no? Exacte. Hi ha dies de tot, però ara que parlaves d'humor, jo vull que soni la sintonia del programa del podcast d'humor.
Fenòmens paranormals.
Fenòmens paranormals.
És que m'encanta el nom, Pau, evidentment, clar, el joc ben triat.
Bé, dintre d'això que explicaves abans de les rutines, no, de les notícies cada dia, tot això sempre s'ha d'acabar posant en uns carrils que estan molt ben definits, que tenen una formalitat, no, que formalment sempre acabaran al mateix lloc, i a mi el que em venia de gust és dir, i com ho podem trencar tot
fora
això?
Fora etiquetes, i a més tu, és que Pau, clar, tenim a vegades massa, no?, encaixat.
Bueno, és això, no? Els corsers s'han de portar quan toca, no? Però quan dius, ostres, ara m'agradaria, no?
Em representa tant això que dius, Pau, que no t'ho pots ni imaginar.
Bé, al final és una mica, doncs, les bogeries, allò que no t'atreviries mai a dir, no? Imitacions, coses que a vegades t'ajuden una mica a, bom, a fer aquell salt al mig del dia, no? Doncs he volgut fer una mica aquesta proposta. De fet, havia pensat, Raquel, que podem escoltar un exemple.
Tinc moltes ganes.
No sé si teniu present a la investidura del Pedro Sánchez, que hi havia la presidenta de la Comunitat de Madrid, la Isabel Díaz Ayuso.
La que li agrada la fruita.
Però tu te'n recordes el que va dir?
Sí. Doncs, la fruita.
A veure.
És molt curt el podcast, només dura 3/4 d'hora, però és una cosa molt curta. Toni, va.
Fenòmens paranormals.
En aquest capítol, una agressiva campanya de la Comunitat de Madrid d'hàbits saludables per aconseguir que mengeu molta fruita.
A mi, desde luego, me gusta la fruta. Me gusta la fruta. Melocotón.
La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola.
Esto es el baile de la fruta.
A mí desde luego me gusta la fruta. A mí desde luego me gusta la fruta. Me gusta la fruta.
El baile de la fruta.
A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa.
Melocotón.
Me llamó Facha y yo entendí, ¿qué pacha?
Melocotón, manzana, pera, piña, plátano.
Me gusta la fruta, me gusta la fruta, me gusta la fruta.
Me mola, qué pacha. Me mola, qué pacha.
A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa. Pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije, me gusta la fruta.
No, hay que decir hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta. Venga.
Quina macedònia que ens has preparat, Pau Durant!
Ja ho veus. Potser no explica molt bé la investidura en si. Vull dir, no acaba sabent qui va ser el president, però la cosa va anar més o menys així.
Però és que és necessari. Necessitem, doncs, això, també tractar l'actualitat, no?, amb una mica d'humor. I més en els temps que vivim, no?
Sí.
T'ho ja passes bé, m'imagino.
Clar, a mi si em diguessis ara, doncs, fes un resum de les notícies del dia i tal, suposo que al cap ja seria allò de... se'm començaria a fondre. En canvi, aquí sí que em surten les fletxes cap a dalt, no? De dir, i si ho lligo amb això i una
tu
cosa...
Tu saps, Pau, que una fantasia que corre a la redacció i que algun dia la farem, si no aquí, a algun altre lloc, és fer un informatiu de notícies dita amb llenguatge planer, que pugui entendre qualsevol de casa i amb informalitat absoluta.
I
és quasi... una fantasia que tinc des de sempre.
I quasi faltoníssim.
Sí, evidentment. Poder dir, doncs mira, ara el polític tal s'ha picat i ha contestat a l'altre que això... Sí, això passarà.
Sí que és veritat, no?, aquesta part de creativitat que apuntaves, jo crec que és algo que ens dona la possibilitat als podcasts, no?, que en un altre moment no t'ho podries permetre a nivell professional. I és veritat que en el meu cas, per exemple, tampoc és que porti, jo no sóc periodista, no estic vinculada al món de la ràdio, no porto un guió, sí que porto, sí, no?, unes preguntes pensades... Però penso molt en la persona amb la que conversaré, perquè, de fet, el podcast són converses amb persones sobre el seu món emocional. I, d'alguna forma, aquí jo em poso en el paper no tant de la persona que pot arribar a formar o ajudar algú a desenvolupar-se emocionalment, sinó que escolta algú sobre experiències que ha viscut, sobre emocions que ha viscut, sobre moments de la seva vida, i a partir d'aquí estirem el fil, potser una mica, no?, com fas tu, Pere, però a partir d'aquí estirem el fil fàcil i relacionem amb temes que poden ser interessants i que penso que de fet tenen a veure amb la vida de tothom.
A més és que, Esther, hi ha moltes persones que no són periodistes o no es dediquen a la comunicació, però són bons professionals, no? I aprofiten aquest suport, aquest llenguatge, per arribar per comunicar, i més en un món tan visual, no? Doncs vinga, Toni, que soni també doncs, un fragment per veure també doncs, quines emocions, quines pors es tracten també en aquest podcast.
Els nostres hàbits del dia a dia influeixen en el seu creixement com a persones, i en aquesta socialització, al final, que tindrà un impacte també quan ells surtin d'alguna forma al món, vagin a parar un equip de treball, no? I per tant, els estem ajudant a ser persones més col·laboradores o menys, al final.
Exacte. I la prova d'això, la prova que té una gran influència allò que fem, més que no pas el que els diem que han de fer, és que nosaltres moltes vegades acabem reproduint pautes que hem viscut a casa, no? Allò que els nostres pares han fet compta més que el que els nostres pares ens han dit. Així d'important és el que fem nosaltres davant dels nostres fills. Així que, si no volem que cridin, doncs si nosaltres aconseguim parlar amb un toc cordial, els estarem donant un toc que ells després podran reproduir. Si volem que llegeixin, val més que ens vegin llegir. Si no volem que utilitzin les pantalles a taula, òbviament que nosaltres no ho hem de fer. És dir, hem de donar un model simplement per després poder fer possible que ells el reprodueixin.
Quin bon exemple, eh? Perquè moltes vegades, és el que deies, és més important el que fem, no?, que el que diem, cal predicar amb l'exemple.
Sí.
Hi ha molts tipus, no?, també de podcast d'aquest àmbit. Moltíssims. Jo crec que necessitem, no?, que anem molt malament d'emocions, no?, d'aquesta gestió.
Sí, es parla molt, no?, darrerament de la salut mental, es parla molt dels problemes, doncs, de salut emocional dels adolescents, però no només dels adolescents, sinó de la societat en general. I la mirada, no?, des d'on jo ho vull treballar és des de la prevenció. Quines eines, quins recursos podem tenir al nostre abast per ajudar-nos a viure amb més benestar. O sigui, sabem que això ho podem fer. Uh-huh. I a més és que ens dediquem poc a mirar una mica endins, ens dediquem poc a treballar sobre el nostre món emocional, no? Ens dediquem més a mirar més enfora, ens preocupa més la imatge pública, connectem molt a les xarxes en aquesta mirada doncs, cap a l'exterior i connectem poc amb aquesta mirada interior, ens preparem molt per moltes coses a la vida i no tenim en compte aquesta dimensió nostra que és essencial.
A mi, Esther, que jo vaig escoltar el primer podcast ja quan el vas penjar, trobo que el nom és molt encertat perquè precisament tots fugim, no?, de les nostres pors. O sigui, quan tenim por alguna cosa, fem marxa enrere, mirem cap a una altra banda i el que tu estàs dient amb el teu podcast és, doncs, no, el que et fa por és allà, no?
Totalment. De fet, moltes persones em pregunten per què el títol, La por com a camí, que és un títol que fa pensar ja una miqueta, per això també el vaig posar. I és precisament per això que comentes tu, Karen. Habitualment intentem fugir de les emocions desagradables o negatives, les intentem tapar o fer escapar de la nostra vida. I el que pretén el podcast és ajudar-nos a veure que totes les emocions són vàlides i que totes ens poden ajudar a fer camí a la vida. Inclús la por, gràcies a ella estem aquí avui en dia.
I tant, hem d'acceptar les llums i les foscors, no?, que formen part de nosaltres, si no, no veuríem, no? També, doncs, això, si no visquéssim aquestes coses negatives, després no acceptarien les bones. Però parlaves de xarxes socials i per anar tancant, malauradament, jo crec que fent ràdio o fent podcast, al final també hem de ser-hi presents, no?, a les xarxes socials, i més avui dia que ens consumeixen, ens escolten en diferents formats, plataformes. Què en penseu i com porteu aquest tema, cadascú de vosaltres? Pau.
Aviam, si ha de ser, és a dir, és com indubtable, no?, que sobretot si hem fet una cosa i amb aquesta cura i amb aquesta artesania, no?, doncs segurament s'ha d'intentar explicar pel màxim de mitjans. Ara, que no ens passi allò al final, que l'envoltori acaba sent més important que el regalet que hi havia dintre, no? S'hi ha de dedicar un temps, s'hi han de crear unes eines, però bé, sempre tenint en compte que això és accessori i que el que és important és el que en el moment que es faci clic es demostra a la persona que ens ha vingut a escoltar.
M'agrada aquest límit que marcaves. La resta, què en penseu?
Jo veig que les xarxes socials al final són molt útils si estàs adreçant-te al col·lectiu o concret el que creus que va dirigit al teu podcast. En el meu cas, porto molts anys en el món literari i m'ha passat que a través del Quimèric ja hi ha molta gent que està escoltant l'Exlibris només perquè ja sap que jo llegeixo molt i que el meu criteri, entre moltes cometes, doncs ja està entre cometes avalat, no? I llavors, a les meves xarxes socials segurament hi ha molta més gent d'aquest perfil de literari cultural que no pas a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, no? Llavors passa això que hi ha el trasbàs, no?, de dir, doncs, has d'anar a on està el teu públic, no? I m'ha passat també anar a cobrir actes per l'Exlibris, que hi ha gent de molta edat que no tenen xarxes socials, no? I he fet molt el treball artesanal de hola, he fet un podcast i les senyores grans amb el mòbil, com ho puc escoltar això, no? I ensenyar-los, guardant-los Ràdio Sabadell com a preferits, a mira, li dones aquí i pots escoltar. I les senyores, allò que deies, ho vull escoltar, però és que no tinc ni idea de com funciona.
Ah,
no?
Però ja fas bé aquí adoctrinant.
Sí, totalment.
Esther, suposo que a tu et passa igual, no? Una mica el que explicaven, sobretot per crear, no? I per nodrir aquesta comunitat que es va creant.
Jo crec que has dit una paraula molt important, que és nodrir, no? Penso que les xarxes socials són un bon espai per arribar a més persones, per estar connectats, però també per nodrir-nos, no? I sento que tots podem nodrir aquestes xarxes de continguts interessants i fer-ho interpersonal, no? I aquesta també va ser una de les motivacions de generar el podcast, de dir, què és el que puc aportar de positiu a les xarxes que serveixi per molta gent.
Pere, tinc molta curiositat. Quina és la teva opinió? No tens ni xarxes.
La veritat és que no sé què dir, però sí, clar. Amb el podcast jo hi crec molt. Ja, no solament quan es va posar de moda el podcast, sinó que els programes que fem tots ja hi sortien en un podcast. Vull dir que aquí estava, no? Llavors és poder treballar, i em penso que quan hem començat he dit, pensàvem dos i ja en tinc més al cap, però crec que no em puc emmerdar gaire. En el meu cas, aquest és molt senzill. Tothom em deia, Pere, has de fer un llibre. Hosti, quina mandra, fer un llibre. Buf. I vaig dir, bueno, un llibre no, però jo ho tinc molt fàcil, de parlar i tal, igual, ja està. I aquest és el podcast, i crec que té cert interès, pel que em diuen pel carrer, també tinc interès en veure si hi ha hagut gaires connexions amb el podcast, totes aquestes coses, no? Però bé, si no en té gaires, hi ha qui s'ho perd. I és molt interessant. Sobretot li interessa a gent que ja són iaios tots, però molt iaios, que van viure de ple la dècada dels 60, la dècada prodigiosa, però també hi ha gent que no és d'aquesta dècada, no diré jove, però que, bueno, que estan en els 50 o una cosa així, i que també me l'han comentat, i no és que ho hagin comentat, ah, fas això, no, han dit, vas dir que, o aquest va dir que tal qual, vol dir que té cert interès, no deixa de ser història.
És,
ja
que,
està.
És que, clar, facis un podcast, no? Facis ràdio, programes en directe, doncs sempre intentes arribar a algú, no? Parlem, perquè
home,
ens
escoltin. Si no
clar, perquè si no... jo penso que això tenia el seu interès i el temps ho dirà, i les punxades que hi hagin en el podcast o el que sigui.
Doncs a nosaltres ens encanten els podcasts de Ràdio Sabadell i teníem moltes ganes de fer aquesta tertúlia i encomanar i contagiar de tantes propostes als nostres oients. Molts encerts. Moltes una abraçada.
Gràcies.
I mira, si us ve de gust, us faig un atracament en directe, però a final de temporada... Sí, ara, en directe. Et faré l'atracament al final de temporada. Si voleu, ens tornem a reunir.
Quan vulguis.
I veiem com han anat creixent i transformant-se, doncs, a aquests podcasts.
Encantada.
Sí? Perfecte.
Gràcies. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Adéu.
Que vagi bé. Adéu.
Bon dia.